Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. Tot el món connectava amb el Papa avui fa tot just 5 anys, quan Francesc beneïa sense fronteres des d'una plaça de Sant Pere buida. El Vaticà recorda el missatge d'aquell moment amb la imatge d'una creu, l'anomenada de Sant Marcel, molt popular a Roma, precisament contra epidèmies i altres malalties esteses. I sobretot amb l'esperança i la confiança en el Déu que ens estima i no ens abandona. A la nostra entrevista reviurem aquell moment i aquella imatge molt en sintonia amb el moment present, en què tota la humanitat està unida precisament en pregària per la salut del Sant Pare, així com per la pau al món, sempre des de la mateixa esperança. Coincidint amb aquest 5è aniversari, el cardenal Joan Josep Omella ha revelat a Ràdio Estel que va enviar 2 missatges al pontífex durant el període d'hospitalització al Gemelli de Roma. Avui ens unim a tota l'Església i al món amb la força de la pregària i l'acció precisament per un món millor. Aquesta és la notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dijous 27 de març, memòria de Sant Rupert de Salzburg, monjo benedictí. Fem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, si avui es fessin eleccions al Parlament de Catalunya, les tornaria a guanyar el Partit Socialista amb una forquilla d'entre 41 i 43 escons. Això és un més dels que tenen Salvador Illa actualment. Ho revela l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat que hem conegut aquest mateix migdia. Junts per Catalunya tornaria a ser segona força i podria arribar als 29 escons, molt per sobre d'Esquerra Republicana, que es quedaria amb una forquilla d'entre 21 i 23. Un manòmetre que també destaca una irrupció amb molta força d'Aliança Catalana, que passaria dels 2 als 10 diputats. Uns diputats que rascaria de Junts per Catalunya. El Partit Popular, per la seva banda, es quedaria amb 16 i Vox baixaria dels 11 als 10. L'enquesta del CEO també ha preguntat pels principals problemes o inquietuds dels catalans, que continuen sent una vegada més l'accés a l'habitatge i la immigració. Una enquesta que es va fer entre el 14 de febrer i el 14 de març. I avui al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massip, hem pogut conversar amb el president Artur Mas, que diu que cada cop està més decidit a presentar una querella per l'Operació Catalunya arran de les últimes compareixences a la Comissió del Congrés dels Diputats. Ho hem anat seguint i que investiga la guerra bruta contra l'independentisme. L'exlíder de Convergència i Unió, com diem, n'ha parlat, de fet ho ha anunciat, que està estudiant presentar aquesta querella, ho ha dit al matí a Ràdio Estel. I preguntat per l'estratègia de Junts a Madrid, Artur Mas creu que és bo que els de Carles Puigdemont facin un pols al PSOE. Diu que de tant en tant s'ha d'ensenyar les dents al govern espanyol. I pel que fa a la seva eventual militància a Junts, Mas ha dit que encara no s'ha donat d'alta i creu que ho haurien de fer plegats amb l'expresident Jordi Pujol, tal com van anunciar tots dos ara fa uns mesos.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha acollit aquest dijous l'acte de resolució de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social, impulsat per la Fundació Junta Constructora del Temple. L'organisme, coincidint amb aquest acte, ha anunciat l'increment de dotació de cara a la tercera edició, que arribarà a 5 milions d'euros, i també una ampliació territorial més enllà de l'arxidiòcesi de Barcelona. A més, La pederàstia en la Iglesia y en la sociedad, el gran chivo expiatorio, és el títol d'un llibre que s'acaba de publicar, editat per Secotia. El seu autor, Josep Miró i Ardèvol, ha assegurat a Ràdio Estel que la limitació de les investigacions públiques només a l'Església no és un fet casual. A més, el patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià, que presideix l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha nomenat aquest dijous el periodista Òscar Martí Navarro nou director d'aquesta casa de Ràdio Estel. Substitueix Toni Herbàs a la direcció de l'emissora. Després del bloc informatiu, recordarem que un dia com avui fa 5 anys, com dèiem en començar el programa, el Papa Francesc presidia una inèdita i històrica vetlla de pregària. Statio Orbis, en una plaça de Sant Pere del Vaticà buida i amb pluja, per demanar adéu al final i l'aturada de la pandèmia. Parlarem d'aquella fita amb Lucio Ruiz, secretari del Dicasteri de la Comunicació de la Santa Seu. I la segona part del Sense Distància serà avui, com és habitual, els dimarts i els dijous, per a la secció Economia en Valors. En aquesta ocasió, amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. El Centre Eura, un lloc d'acollida per atendre persones en situació de sense llar a Barcelona, ha fet un pas endavant en la seva trajectòria i ha passat a ser una fundació. En parlarem amb Quico Mañós, gerent del Centre Eura, situat al barri de Gràcia de Barcelona, al costat de la plaça de les Ceps. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julbe a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Vaticà recorda aquest dijous el 5è aniversari de la històrica vetlla de pregària amb el Papa Francesc tot sol a la plaça de Sant Pere, entre la soledat aparent i la pluja, però mentre tot el món pregava amb ell al seu costat demanant adéu al final de la pandèmia. Han passat 5 anys des que el pontífex solitari pujava cap a l'esplanada de la Basílica de Sant Pere. Aquella tarda plovia. La plaça estava buida, de manera, podem dir, que dramàtica, tot i que milions de persones arreu del món estaven sintonitzades amb ell. Aquí, sintonitzant, en molts casos, Ràdio Estel per seguir aquella celebració que nosaltres vam oferir. Celebració universal enmig del confinament per la por davant d'un virus, el Covid, invisible, que provocava mort, indisposicions i molts interrogants, sobretot. Amb aquest gest, amb aquesta pregària i amb la missa diària des de la capella de Santa Marta, el Sant Pare s'havia acostat a tothom. Havia inclòs tothom en l'abraçada de la plaça buida, en la benedicció amb el Santíssim, en el senzill gest de besar els peus d'un crucifix, el de Sant Marcel, molt popular a Roma. I semblava que aquella imatge de Crist plorava en quedar exposada a les inclemències d'aquella tarda de primavera. Avui recordarem i reviurem aquella històrica inèdita tarda a la nostra entrevista d'aquí a uns breus minuts, en què ens acompanyarà Lucio Ruiz, secretari del Dicasteri per a la Comunicació de la Santa Seu. I mentre el Papa continua amb el seu procés de recuperació a la casa de Santa Marta després de l'alta hospitalària de diumenge passat, el cardenal Joan Josep Omella ha revelat aquest dijous al matí, des de la Basílica de la Sagrada Família, que va enviar dos missatges a Francesc quan estava ingressat al Gemelli de Roma aquestes setmanes passades. Ho ha explicat així l'arcabisbe de Barcelona després de l'acte de resolució de la convocatòria 2024 del Fons d'Acció Social, que gestiona la Junta del Temple Expiatori.
Bueno, parlar amb el Papa no és fàcil perquè estava a l'hospital i ara està també d'alguna manera protegit la recuperació dintre de Santa Marta, però sí que els he enviat en nom de tota la diòcesi pues uns dos missatges, en aquest temps que ha estat el malalt, dos missatges li ha enviat dient que pregàvem per ell, que estem desitjant que es recuperi pronte, perquè hi ha moltíssima gent que vol que el Papa continuï fent aquest treball de guiar la comunitat cristiana i aquest ensenyament tan simpàtic que ens dona, però tan exigent, de ser treballadors, artisans de pau i de desenvolupament de la nostra societat en justícia i en esperança, que és sobretot el jubileu de l'esperança.
Declaracions del cardenal Omella en exclusiva a Ràdio Estel. I d'altra banda, es viu aquest cap de setmana a Roma el jubileu dels missioners de la misericòrdia, amb la participació de més de 500 sacerdots de tot el món que tenen aquest servei encomanat. És el 6è gran esdeveniment jubilar d'aquest 2025, amb la presència també de familiars i col·laboradors dels mateixos missioners de la misericòrdia. S'espera un missatge escrit pel Papa Francesc, que encara convalescent no hi podrà assistir físicament. Itàlia, els Estats Units, Polònia, Brasil, Espanya, França, Mèxic, Alemanya, Eslovàquia, les Filipines, Bangladesh, Ucraïna, Colòmbia i l'Índia són tots aquests els països d'on provenen els prop de 500 missioners de la misericòrdia. El nombre de missioners de la misericòrdia, que tenen un ministeri particular instituït pel Sant Pare en vocació d'aquell ensant extraordinari de la misericòrdia, el 2016, està en constant augment i avui són 1.258 els instituïts a tot el món. Els missioners, signe de sol·licitud maternal de l'Església, del poble de Déu, se'ls ha concedit la facultat especial de perdonar fins i tot aquells pecats reservats a la seu apostòlica. El jubileu dels missioners de la Misericòrdia començarà aquest divendres a les 10 del matí amb una pregària a l'aula Pau VI del Vaticà. La trobada continuarà a les 4 de la tarda amb la celebració de la 12a edició de les 24 hores per al Senyor a la Basílica de Sant Andrea della Valle, reservada als missioners. La iniciativa Quaresmal de Pregària i Reconciliació, creada també per Francesc l'any 2013, se celebrarà, a més, a totes les diòcesis del món, coincidint amb la vigília del quart diumenge de Quaresma entre aquest divendres i aquest dissabte. Per aquesta edició, en ple any jubilar, el pontífex ha triat un lema particularment significatiu per a les 24 hores per al Senyor. Tu ets la meva esperança, del Salm 71. L'objectiu és tornar a posar el sagrament de la reconciliació en el centre de la vida pastoral de l'Església.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviant de tema, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha acollit aquest dijous al matí l'acte de resolució de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social impulsat per la Fundació Junta Constructora d'aquest temple expiatori. L'organisme, coincidint amb aquest acte, ha anunciat l'increment de la dotació que arribarà en la tercera edició als 5 milions d'euros i també una ampliació territorial. En declaracions exclusives a Ràdio Estel, el cardenal Joan Josep Omella ha assegurat que Antoni Gaudí ja va idear la Sagrada Família per a glòria de Déu i que per aquest motiu hem d'estar units per ajudar els més necessitats.
Si no estem disposats a compartir el poc o el molt que tenim amb els més necessitats, no farem una societat més justa, no farem una societat més equilibrada i més en pau. Tenim que ser responsables tots dels altres. Som responsables tots de tots. No ens salvarem sols, sinó units, que deia el Papa Francesc. No sortirem de la pandèmia si no estem units.
Dins del mateix context, el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha indicat que, com a novetat d'enguany, ha quedat per a l'any vinent ampliada la convocatòria a les diòcesis més properes a Barcelona.
El Fons d'Acció Social de la Sagrada Família va néixer amb una vocació de permanència i de continuïtat, i això es consolida amb aquesta tercera convocatòria que hem anunciat avui, i que la nostra dotació s'ha doblat respecte al la primera convocatòria, no? De 2,3 milions d'euros hem passat a 5 milions d'euros, no? Per tant, això ens fa sentir molt orgullosos de la feina que s'està fent, de la feina que estan fent les entitats, perquè sense ells, evidentment, això no seria possible. I després, també com a gran novetat, que hem ampliat el territori d'aplicació, no tan sols a l'Arxidiòcesi de Barcelona, sinó a les sufragànies, a la diòcesi de Sant Feliu i de Terrassa, no?
I el director de Catalunya Cristiana, Òscar Martí, des d'aquest dijous, també director de Ràdio Estel, ha comentat que aquests dos mitjans senten molt seus els valors de Gaudí i sempre han contribuït amb l'ajuda a la millora de la societat.
Doncs l'acompanyament és integral, és l'avantatge que tenim i la sort que tenim de comptar doncs, amb tres canals, seria el digital, seria l'FM i seria també el paper. Combinant en aquests tres canals doncs, podem arribar a proposar aquest acompanyament i aquesta doncs, funció de servei que tenim com a mitjà públic també, no? Com a servei diocesà que oferim i brindem a la gent gran, que és un col·lectiu que també és dels més vulnerables, malauradament, de la nostra societat.
Recordem que el projecte Ràdio Estel Catalunya Cristiana acompanya la gent gran ha estat seleccionat com un dels beneficiaris de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família. Aquest projecte inclou diverses iniciatives que ja tenim en marxa, tant des de Ràdio Estel com des de Catalunya Cristiana, per beneficiar aquest col·lectiu mitjançant acompanyament, espais de reflexió i continguts específics. Us parlem d'un llibre que era protagonista aquest dimecres a l'entrevista. Es titula La pederastia en la iglesia y en la sociedad, el gran chivo expiatorio. S'acaba de publicar, editat per Secòtia, i el seu autor és Josep Miró i Ardèvol, que ofereix un estudi rigorós amb totes les dades sobre abusos sexuals a menors a Espanya per alertar davant del perill d'oblidar la immensa majoria de les víctimes d'aquests delictes. El també exconseller de la Generalitat i fundador de l'Associació de Cristians, així com actual president del Corrent Social Cristià, ha assegurat en una entrevista d'aquest programa a Ràdio Estel que la limitació de les investigacions només a l'Església, des de les institucions públiques, no és un fet casual o accidental.
Té dues dimensions, aquesta confusió voluntària. Una sempre va bé perquè genera una imatge ben negativa de l'Església. L'altra, perquè l'Església fa el paper, com diu el títol del llibre, de boca expiatori, és a dir, permet emmascarar que més del 99% dels casos no siguin considerats, perquè les inculpacions que n'hi han per part de gent de l'Església i que són ben doloroses són una fracció mínima.
Josep Miró i Ardèvol ha explicat que l'objectiu del llibre és oferir una mirada ciutadana integral, total, cap al problema de la pederàstia.
Quan s'entra en la dimensió de les polítiques públiques, aleshores la nostra actitud també ha de ser la del ciutadà. I el ciutadà necessita saber de què està parlant. El que no pot ser és que a base d'assenyalar a l'Església el 99,8% de les víctimes i de les persones que ocasionen el delicte, dels agressors, dels delinqüents, quedin a l'ombra, perquè això és brutalment injust.
A més, Miró i Ardèvol ha destacat que el llibre denuncia el que qualifica de desenfocament del problema i ha posat com a exemple les xifres derivades de l'informe del Defensor del Poble.
Veiem quin és el conjunt i on hi ha cada un dels problemes, perquè si no es produeixen errors que no permeten enfocar-ho bé. És el cas de l'informe del Defensor del Poble. S'ha centrat només en els pocs casos que es poden atribuir a l'Església, els resultats que obté estan fort biaixats. I què passa? Que segons aquest informe, la més nombrosa de víctimes menors d'edat són nens petits. Això és però radicalment equivocat.
El llibre La pederàstia en la Iglesia i la Societat analitza, en definitiva, totes les dades sobre els abusos sexuals a menors. Assegura, a partir de les xifres, que els poders públics han actuat davant d'aquest tema amb arbitrarietat i han col·locat únicament l'Església en el punt de mira.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies. Recordem que el patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià, que presideix el cardenal Joan Josep Omella, ha nomenat el periodista Òscar Martí Navarro, nou director d'aquesta casa de Ràdio Estel. Substitueix Toni Herbàs a la direcció de l'emissora, que és propietat de la Fundació, entitat vinculada a l'Arcabisbat de Barcelona. El periodista sabadellenc compaginarà aquesta nova responsabilitat amb la direcció del Setmanari d'Informació Cultural i Religiosa Catalunya Cristiana, un càrrec que ja ocupa des del 2023. En declaracions a Ràdio Estel, Òscar Martí ha agraït la confiança del patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià. Entoma aquesta nova responsabilitat, segons assegura, amb el compromís de potenciar una emissora cristiana amb més de 30 anys de trajectòria.
Rebo aquest encàrrec amb el compromís de potenciar una emissora cristiana amb més de 30 anys de trajectòria, que té una identitat pròpia que cal impulsar.
Òscar Martí Navarro és llicenciat en periodisme per Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Nascut a Barcelona el 23 de juny de 1977, també va cursar estudis universitaris d'especialització en comunicació institucional i religió. A més, té diferents titulacions en comunicació digital a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma i a la Politècnica de Catalunya. Els darrers 20 anys ha treballat en l'àrea de comunicació institucional d'empreses del sector tecnològic i al Departament de Comunicació de la Salle Campus Barcelona, URL, Universitat Ramon Llull. Des de fa 8 anys treballa com a periodista a l'Oficina de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Arcabisbat de Barcelona. L'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona ha anunciat la recuperació del primer llibre sacramental de la parròquia de Santa Maria de la Pobla de Montornès, un document històric excepcional que data del segle XVI. El volum inclou registres de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits, i es converteix així en un testimoni clau en la vida i l'activitat religiosa del municipi en aquell període. La desaparició d'aquest llibre es remunta al juliol de 1936, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil Espanyola. La situació va canviar l'any 2019, quan un particular va lliurar a l'Ajuntament de la Pobla de Montornès un lot de documents històrics, entre ells el segon llibre de baptismes i confirmacions. Aquests documents van ser dipositats a l'Arxiu Històric de Tarragona, on actualment es poden consultar. I l'Oratori Sant Felip Neri de Barcelona i la Coral Sant Jordi han reafirmat el seu compromís mutu amb la signatura d'un conveni de col·laboració que assegura la continuïtat de la relació entre aquestes dues entitats. D'aquesta manera, la Coral de referència mantindrà la seva seu social a l'Oratori després de més de mig segle de vinculació. Des del 1979, l'Oratori ha cedit espais a la Coral Sant Jordi per als assajos de les seves diferents seccions i per a la celebració d'actes com ara el concert de Nadal de la família Sant Jordi. A més, l'entitat religiosa custodia i preserva el patrimoni material i de documentació musical d'aquest grup. Aquesta col·laboració ha permès que la Coral Sant Jordi desenvolupi la seva activitat artística en un entorn emblemàtic i de gran valor històric. A l'acte de presentació també van assistir, entre d'altres, el prepòsit de l'Oratori Ferran Colàs, el president de la Coral Sant Jordi, Josep Maria Martí, i, entre d'altres, Antoni Jorquera, director del Cor Llevant, i la cantaire Carme Fiol.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Era el 27 de març de l'any 2020. Fa tot just 5 anys, el papa Francesc presidia una inèdita vetlla de pregària a la plaça de Sant Pere del Vaticà per demanar a Déu l'aturada de la pandèmia. Així ho va dir. Senyor, para esta pandèmia. Es va proclamar un fragment de l'Evangeli, que segurament molts coneixereu, en què Jesús treu la por als seus seguidors al llac de Tiberíades davant d'una tempesta i la calma. Invitava el Sant Pare a la confiança, en definitiva. Avui volem reviure aquella vetlla amb una imatge de Crist crucificat que té molta devoció a Roma per tradicions de segles enrere a l'hora d'aturar epidèmies i malalties que s'expandien. Revivim aquest fet amb el secretari del Dicasteri de la Comunicació, Lucio Ruiz, ens escolta des de Roma. Monseñor Lucio Ruiz, buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia. Una alegría poder estar y compartir con ustedes. Gracias por llamar.
Nosotros también tenemos una gran alegría en Radio Estel, como muchos medios de comunicación en el mundo, trasladamos el sonido de aquel histórico acontecimiento. Un servidor lo recuerda perfectamente. Y además, las imágenes, que por radio pues es más difícil de transmitir, ¿no? Pero las imágenes lo decían todo. Esa imagen de la Plaza de San Pedro vacía, incluso con lluvia, ese día llovió un poco. El Santo Padre solo impartiendo esa bendición con el Santísimo en silencio. Fue impresionante, ¿no? ¿Qué ¿qué recuerda de aquel momento, ¿no? Aquel momento clave.
Pues todo.
Todo, ¿no?
Digamos, porque claro, porque fue un evento más único que raro, ¿no? O sea, un evento que ha marcado nuestras mentes y nuestros corazones por la oportunidad de lo que significó, ¿no? O sea, en un momento donde todos estábamos encerrados, el Papa salió solo y bajo la lluvia a rogar, a implorar por toda la humanidad, ¿no? En esas imágenes que han permeado nuestro corazón y nuestra mente, ¿no? Entonces, creo que podría contarlo minuto a minuto, segundo a segundo, porque realmente fue un tiempo difícil para toda la humanidad, y esa presencia tan paterna, ¿no? Marcó el corazón de todos, o sea, creyentes y no creyentes, estábamos todos en el televisor, en el computer, mirando, ¿no? Y entonces, los recuerdos son muchos, muchos y muy fuertes.
De hecho, usted, con su equipo del Dicasterio de la Comunicación, produjo pues todo el sonido y las imágenes para que llegara al mundo. Era una responsabilidad muy grande, ¿verdad?
Claro, claro. O sea, digo, bueno, es que tenemos esa alegría siempre de... Yo le llamo a mi dicasterio un dicasterio misionero, ¿no? Porque sí, a nosotros nos toca hacer la prolongación de las manos, de la boca, de la bendición del Papa para que llegue hasta los confines de la Tierra, ¿no? Entonces, sí, tenemos esa alegría de haber podido producir esas imágenes, ese sonido para distribuirlo al mundo. Y a mí lo que me gusta contar de esa producción es la figura de nuestros técnicos de audio y de video, que no son simplemente técnicos, sino que son creyentes que transmiten, ¿no?, lo que creen y lo que viven. Y ahí está el gran secreto, ¿no? O sea, la hermosura de la imagen no es solamente por una gran calidad técnica de ellos, sino de una gran fe que quiere transmitir lo que vive, y eso es muy bonito.
Desde luego, desde luego. El Papa presidió aquella histórica vigilia de oración, era por la tarde, lo recordamos, el 27 de marzo de 2020, cuando llevábamos, pues en España también, ¿no?, unas semanas confinados, cerrados, unos días, vamos, en Italia creo que empezó un poco antes. Y en ese momento se mostraba una cruz, un Cristo crucificado muy popular en Roma. ¿Nos lo puede contar un poco? ¿Nos lo puede recordar? Es una cruz a la cual se encomendaban muchos creyentes contra las epidemias.
Claro, porque esa cruz había salido cuando Roma había estado atacada por una epidemia, ¿no? Y entonces, en su momento, esa cruz fue la que, peregrinando por Roma, implorando el fin de aquella pandemia, ¿no?, todos los romanos hicieron referencia y la pandemia terminó. O sea, fue la presencia de esa cruz en la Plaza San Pedro era muy simbólica y los romanos la entendieron perfectamente, ¿no? O sea, a todo el mundo le impactó, pero digo, para el romano tenía un significado importantísimo.
Claro que sí, sí. Después recordamos aquel fragmento del Evangelio, ¿no?, donde Jesús dormía en la barca en el lago de Tiberíades, se despierta, le piden calma la tormenta, la tempestad, ¿no? ¿Y por qué no confiáis? El Papa repitió mucho, ¿no? ¿Por qué no confiáis?
Yo digo, ese evento, bueno, yo podría estar mil horas hablando de este evento.
Seguro, sí, sí.
Está tan lleno de significación y de cosas que pasaron, ¿no? Cosas muy pequeñas, pero de un altísimo valor simbólico, ¿no? Por ejemplo, el tema del Evangelio, cuando se preparó el ritual, había otro Evangelio, y el Papa quiso personalmente ese Evangelio. Uh-huh. Por la cantidad de signos que tiene, y uno muy fuerte que él comenta, Anastasio Orbis, es la única vez que Jesús aparece durmiendo en el Evangelio, ¿no? Y entonces dice... Y él comenta diciendo, podemos entender la inquietud de los apóstoles, lo que no podemos entender, dice, es por qué Jesús estaba durmiendo, ¿no? Y entonces es muy bonito porque dice, ¿por qué estaba durmiendo? Porque confiaba en el Padre. Y por eso cuando lo despiertan, ¿no?, él está un poco así sorprendido y le dice, ¿por qué tienen miedo? Uh-huh. Aún no tienen fe, ¿no? O sea, él dormía y el evangelista, ¿no?, que escribe el texto, lo nota, ¿no? O sea, Jesús estaba durmiendo. O sea, el evangelista quiso poner ese detalle, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
La barca estaba hundiendo, pero Jesús seguía durmiendo.
Un poco lo que nos pasa en la vida, ¿no? Tenemos preocupaciones,
claro,
y ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, no?
Sí. Exactamente. Sí, sí, y sí. Por eso fue tan profundo el usar ese evangelio, ¿no? O sea,
claro.
En la vida, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no?, la Stasi Orbis no fue un evento del 27 de marzo de 2020. Puede ser un espacio Orbis personal, ¿no? En cada momento difícil de nuestra propia vida personal, hacer un espacio, un parate, ¿no? O sea, sí, eso sí. Significa espacio Orbis es paremos en toda la humanidad y pensemos, recemos, o sea, reflexionemos.
Muy
y
bien.
Eso también es la invitación a que el 27 de marzo sea un espacio para la nuestra vida.
Sí. Avui parlem amb Lucio Ruiz, secretari del Dicasteri de la Comunicació de la Santa Seu, que vivia en viu i en directe aquella històrica benedicció Urbi et Orbi. Por cierto, las bendiciones Urbi et Orbi no es habitual que se celebren si no es Navidad y Pascua normalmente, ¿no?
Claro.
Es decir,
claro,
que fue
claro,
totalmente
claro.
Extraordinaria, como de emergencia, para entendernos, sí.
Totalmente, con un signo de paternidad muy grande, ¿no? O sea, porque su presencia abrazaba, como él dijo, ¿no? Abrazando Roma y el mundo, ¿no? Entonces, este columnato, ¿no? Porque quería estar presente en cada corazón.
5 años después, y vamos terminando ya, Monseñor Lucio Ruiz, porque realmente daría para horas lo que estamos comentando, como usted dice muy bien. Le quería preguntar, 5 años después, ahora. No pasa nada, al contrario, encantados.
Lo siento, pero me tocó una tecla débil para mí. Eso es
sí, no, y además muy, muy emocionante que nos emocionamos nosotros aquí al escucharle, sí, sí. Cómo lo recuerda, ¿no? Pero le quería decir, sí, que ahora, 5 años después, en las circunstancias actuales, justo después de 38 días en que ha estado el Papa hospitalizado. Su salud, lógicamente, en un hombre anciano como el Santo Padre, pues no es la misma hace ahora 5 años que hoy, ¿no? ¿Cómo se vive en Roma este quinto aniversario? ¿Qué sensaciones dan? No sé si el Papa lo va a recordar en algún momento. Seguro que si se lo recuerdan sus colaboradores lo tendrá presente, ¿no?
Sí, él lo recuerda mucho al evento y no solo porque sea un aniversario. Uh-huh. En diversas situaciones o lo cita. Digamos, porque apunto, fue un momento donde la humanidad entera la humanidad se puso a rezar, todas las religiones, incluso la gente no creyente tuvo un momento de espiritualidad y de meditación profunda sobre la existencia, porque nadie sabía qué iba a pasar. Hoy, digamos, necesitamos otros espacios Orbis para otras pandemias, digamos, de nuestros días, la pandemia de la guerra, la pandemia de la división, las pandemias de la polarización, ¿no? O sea, pandemias de la soledad, o sea, enfermedades de nuestra sociedad. Y por eso la invitación, yo quisiera dejar una invitación a toda la audiencia, ¿no? De ir a ese texto y volverlo a leer, porque uh-huh. Hoy tiene tanta validez como fue aquel día, ¿no? Pasando a las situaciones de nuestro mundo y también de nuestra vida personal,
sí.
Porque tiene frases fuertes, ¿no? O sea, el sufrimiento hizo caer las máscaras, ¿no? Que querían esconder, ¿no? Pensábamos estar sanos en un mundo enfermo, o sea, frases que deben tocar nuestro corazón y hacernos
sin
meditar.
Duda. Sí, sin duda. Y además es un poco equivalente también cómo se ha movilizado todo el pueblo creyente y no creyente incluso en el mundo rezando por la salud,
sí,
del Papa, ¿no? Estas semanas con el rosario.
Bueno, sí.
Es un poco otra Stasio Orbis.
Sí, a mí me tocó presidir el rosario el otro día en Plaza San Pedro.
Sí, muy bien.
Justamente, y quise recordar, dije, hace 5 años atrás, en este mismo lugar, el Papa subía para rezar por nosotros. Hoy, Padre Santo, nosotros estamos aquí subiendo en este mismo lugar para rezar por ti, ¿no? O sea, creo que es un darle también el cariño que Él nos dio, la oración,
claro,
¿no?
Sí,
y el abrazo que...
Sí, ese cariño incondicional. Doncs avui hem recordat aquest 5è aniversari de la històrica benedicció Urbi et Orbi del Papa Francesc en una plaça de Sant Pere buida, plovent i amb tot el món pendent. També a través de Ràdio Estel vam donar aquell esdeveniment. Lo hemos recordado con mucho gusto, Monseñor Lucio Ruiz, hoy. Y además, pues eso, que el 27 de marzo tenga un rinconcito en la historia. No vamos a vivir solo de fechas, pero que el 27 de marzo sea también un día importante. Y además, como pasa también este año, coincide con la Cuaresma, a lo mejor en algún año será Pascua. Tiene un poco de todo este día.
Bueno, estamos con un grupo de amigos así en distintas partes del mundo tratando de proponer el 27 de marzo como el Día de la Esperanza, ¿no?
Ah, muy
entonces,
bien.
En América Latina hemos ligado varias televisoras, radios y qué sé yo, para hacer un evento, ¿no? De comentarios, o sea, con cardenales, obispos, personajes importantes, justamente para que no se nos olvide y para que sea un día de esperanza, ¿no? Que no
pues
quede ligado a la pandemia, sino que sea un por qué tienen miedo, no tienen aún fe, que sea un llamado a la esperanza.
Pues esta llamada a la esperanza en el jubileo la asumimos también como propia nosotros. Muchas gracias. Hem parlat amb Monsenyor Lucio Ruiz, secretari del Dicasteri de la Comunicació de la Santa Seu. Un abrazo desde Barcelona, desde Cataluña, y hasta otra ocasión.
Un abrazo grandísimo, gracias por llamar y buena celebración, que nos encuentre rezando, ¿no? Que la celebración más linda que podamos tener sea rezar y en este momento por la paz y también por la salud de Santo Padre.
Muy bien, hasta la próxima.
Adiós. Muchas gracias.
Radio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts un dijous més a Economia amb valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com és habitual cada setmana, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
El Centre Eura, un centre d'acollida per atendre persones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona, ha fet un pas endavant en la seva trajectòria i ha passat a ser una fundació. Per conèixer aquest procés, qui entrevistarem avui, Josep Àngel?
Doncs avui ens acompanya el Quico Mañós. Ell és el gerent del Centre Eura, situat al barri de Gràcia de Barcelona, molt a prop al costat de la plaça Lesseps.
On hi ha l'església dels Josepets de Gràcia, ben coneguda a Barcelona. Ja podem saludar-lo. Quico Mañós, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Bé, el Centre Eura ha fet el pas de convertir-se en fundació. Què ha motivat aquesta decisió?
Bé, la motivació de la decisió d'una associació que ha portat 25 anys de tasca molt propera, de molta proximitat a les persones que viuen al carrer, que dormen al carrer, que tenen precisament doncs, aquesta problemàtica que ara està tan candent i tan present els darrers temps. Bueno, ens vam convertir en fundació bàsicament per poder donar respostes més estructurals, més eficients en aquest sentit a tota aquesta problemàtica actualment, perquè et fan més cas quan ets una fundació, a part de que doncs, hem pogut, jo diria, en certa manera, doncs, seduir i implicar algunes entitats que ens han ajudat, com és Espai d'Inversions, que ens acompanya amb tot el patronatge de lo que és precisament aquesta fundació amb una responsabilitat social per donar respostes a les persones que tenen una vulnerabilitat alta. D'una banda seria aquesta pervivència de la tasca, que encara és necessària, voldríem que no ho fos. De fet, el propòsit de la Fundació és que no hauríem d'existir, que el sensellarisme hauria de ser erradicat, però realment doncs, és una problemàtica actual i aquesta és la, de fet, el motiu més important per poder donar respostes més efectives en aquest sentit.
Per tant, entenem que la missió del Centre EURA es manté pràcticament intacta, però pot haver-hi algun nou tipus d'orientació?
Sí, la missió és la mateixa, acompanyar més que intervenir, no atendre tant, sinó acompanyar en processos en els que les persones que tenen la desgràcia, la dificultat per les situacions que els ha tocat viure d'estar vivint i dormint al carrer o en situació d'infrahabitatge, a poder-los acompanyar en processos, atendre també algunes necessitats especials com són la higiene, l'alimentació, en aquest sentit, fer alguns acompanyaments en tots els seus processos de gestió d'empadronaments, de gestió de les diverses gestions normatives que se'ns plantegen en el món actual per obtenir el permís de residència o per obtenir una vivenda digna en aquest sentit. És a dir, ens trobem amb un acompanyament social i psicològic, amb tota una sèrie de missió també de poder treballar totes les perspectives socioeducatives i de participació, aprenent català, castellà, temes d'ocupabilitat, etc. Es diu molt ràpid, tot plegat, però hi ha molts programes en els que intentem estar donant respostes que permetin aquesta inclusió i alhora, doncs, sí, també gestionar un pis social en el que actualment hi ha 3 persones. Però sí, com bé dius, també hi ha unes noves orientacions. Ens volem orientar també cap a desenvolupar perspectives habitacionals per a les persones dintre dels models Housing First, que és l'habitatge primer, o el Housing Led, que seria el fet de poder incloure en aquest sentit amb habitatges compartits amb diverses persones en els que puguin tenir doncs, precisament la situació d'habitatge i després abordar dues situacions més a llarg termini, com són les situacions de persones que viuen al carrer que a vegades estan patint tractaments, per exemple, de radiologia per una malaltia de càncer, etc., i que saben que quan surten d'alguna d'aquestes recuperacions estan al carrer i poc es recuperen. Vull dir, en aquest sentit, una, o situacions pal·liatives, perquè com veiem últimament hi ha força gent que mor al carrer, que a vegades ni ens en donem compte, que ens en donem compte quan ja no i som a temps, i algunes altres fins i tot les hem acompanyat a ben morir estant al carrer conjuntament amb els veïns agafant-los la mà a les seves últimes hores de vida. Vull dir que volem centrar-nos també en aquestes perspectives d'això, tenint en compte la perspectiva de gènere, la violència també que hi ha dintre d'aquest àmbit i d'això. Per tant, treballem les mateixes perspectives que estàvem treballant, però volem abordar aquests problemes nous que van prenent cada vegada més forma.
Sí, i en els usuaris i col·laboradors, quin impacte tindrà aquest canvi per al centre ara Fundació EURA?
Jo penso que l'impacte més important és que EURA, la Fundació Centre Obert EURA Gràcia, amb el centre obert que tenim aquí, el que intentem, no només en el centre obert, sinó en tots els serveis, és que les persones puguin ser el centre de la presa de decisions dels seus projectes de reconstrucció vital. Posem per cas, en l'àmbit de dutxes, abans donaven roba. Ara hem pogut oferir un espai en el que la persona pot escollir, pot treballar la seva imatge, pot treballar la seva autoestima, pot decidir com vol anar vestit, pot treballar, en certa manera, qui sóc jo i qui vull ser, i s'intenta acompanyar també en aquest procés. Per tant, no és només vestir-te per fora, sinó donar-te eines perquè tu et puguis vestir per dintre i puguis construir-te o reconstruir-te davant de la situació que t'està tocant viure. Per mi aquest és l'impacte, i després evidentment que hi ha impactes numèrics. L'any passat van passar per la nostra entitat unes 1.128 persones dintre dels diversos serveis que hi ha. Vam oferir més de 2.500 dutxes, tot i que vam obrir més tard perquè les estaven remodelant. Vam aportar doncs bé més de 19.000, quasi 20.000 berenars i sopars amb les persones que ens venen aquí a l'espai de relació, on troben amb qui parlar i amb qui, en certa manera, combatre la soledat no desitjada que hi ha precisament en tot aquest àmbit de treball. Per tant, l'impacte, per nosaltres sí que és un impacte quantitatiu, però ens importa molt més l'impacte qualitatiu, de qualitat de vida, de dignitat, de que siguin persones reconegudes, que moltes vegades no se'ls reconeixen ni els drets, perquè ens arriben persones que no tenen ni identitat, no tenen una identificació, i en canvi tu les veus al davant, però potser perquè no tenen un nom o no tenen un número, no tenen drets com els que tenim els altres. Els has de treballar a través de tota aquesta perspectiva de drets a la situació de la vulnerabilitat, però que arriben d'una manera molt més difícil. Vull dir que l'impacte, jo penso que més en la vida de les persones i sobretot en la decisió que ells tenen sobre el seu propi projecte vital.
I per tant, doncs, ens està suggerint que esteu ampliant les activitats, els serveis que oferiu, perquè hi ha unes necessitats profundes i, pel que ens dius, esteu intentant ajudar d'una forma integral, no només amb un berenar o amb una dutxa, sinó també a reconstruir tota la seva vida, entenem, eh?
Bueno, tota, i et diria que seria poc humil per part nostra. Reconstruir, ajudar-los a que ells puguin reconstruir, si volen, com volen, la seva realitat vital, i jo penso que en aquest sentit és important, és bàsic. Sí que estem oferint doncs català, castellà, tecnoeure, que és per poder-se orientar més cap al món laboral, acompanyaments de gestió, el treball a l'hort, les dutxes, el rober, la perruqueria, em deixaré coses. Vull dir,
sí.
En aquest sentit, els escacs, el teatre, la música, sí que estem intentant en aquest sentit oferir oportunitats, generar oportunitats perquè aquestes persones puguin no conformar-se en la situació de dir, bueno, estic al carrer, mira, faig el que puc, em llenço, tot i que a vegades és un estereotip, però hi ha una realitat també, em llenço a situacions d'addicció, a la beguda, etc. Vull dir, intentem en aquest sentit aportar oportunitats perquè les persones puguin construir-se, evidentment, amb totes les dificultats que comporta, perquè la primera dificultat amb la que topem de ple és tota la part d'un empadronament, d'un permís de residència, és a dir, hem d'acompanyar també tots aquests processos que comporten que les persones hi posin sempre de la seva part. Si que els usuaris hi posin de la seva part, no assoliríem res, tampoc.
Clar. Estem parlant avui amb Quico Mañós, gerent de la Fundació Centre Eura, d'atenció a persones sense llar al barri de Gràcia de Barcelona. La conversió en fundació obre noves oportunitats de finançament i de col·laboració, també. Vaja, ja tenen vostès aliances amb marxa?
Sí, nosaltres, de fet, ens hem inserit ara dintre de Respon.cat, que és una entitat a nivell de tot el que és a nivell de tota Catalunya, que treballa la responsabilitat social, empresarial i corporativa. Estem treballant també tota una xarxa comunitària amb la Coordinadora Catalana de Fundacions. Estem arribant a petits petits acords amb empreses, posem per cas, doncs, hi ha una, les, bueno, hi ha tota una sèrie d'entitats que ens van aportant, ara em podria dir 7 o 8, però que ens van aportant elements com el pa, o com roba interior, mm-hmm. com... coses de neteja en aquest sentit, és a dir, col·laborem amb diverses entitats i amb empreses, i fins i tot doncs, amb clubs esportius que, per exemple, ens aporten roba en aquest sentit d'altres anys, de segones equipacions, que han permès doncs, que algunes persones que aquest hivern han passat al carrer i haguessin pogut passar-lo en fred, doncs han tingut un anorac o una roba que els ha permès, en certa manera, doncs, combatre en aquest sentit. Per tant, sí que estem constantment, des de la responsabilitat social corporativa i amb tot el que és la llei de mecenatge i tot el que és la perspectiva de donacions, arribant a acords puntuals doncs, amb diverses empreses i entitats que gràcies a elles, podem donar respostes també més adequades a les necessitats de les persones. Per exemple, que sempre faig és que, i perdoneu, però necessitem calces, calçotets, sostenidors, mitjons, perquè una de les coses que és molt difícil de poder reposar constantment, d'anar posant, com si diguéssim, constantment oferir-los-hi, doncs és una roba tan íntima com aquesta. Mm-hmm. No? Doncs aquí estem arribant a acord amb algunes entitats.
I ja per acabar, Quico, que se'ns acaba el temps, quin és el gran repte actual i com es pot implicar una persona que ens estigui escoltant, que potser disposi de temps o de diners per col·laborar?
El repte actual és donar les respostes a les necessitats concretes, específiques, que ens anem trobant en aquest sentit de les persones. Mm-hmm. Habitatge, alimentació, higiene, treball. I aquí sí que hi ha tota una sèrie de programes que a vegades, doncs, jo penso que les persones de la ciutadania el primer que han de fer és canviar de mirada. Canviar de mirada, obrir una mirada diferent, veure que aquesta gent no són una nosa per la societat, sensibilitzar-se, conèixer quins programes s'estan fent dintre dels marcs estratègics per treballar el sensellarisme, com hem fet amb la XAPS, que és la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona, amb les diverses entitats que hi han, és a dir, jo penso que ens hem de sensibilitzar en aquest sentit, i després, per què no... voluntariat d'una banda, i de l'altra banda també doncs, el fet de, per què no, doncs, fer alguna petita donació o una gran donació a aquestes entitats que estem maldant per fer-ho al Centre Eura, precisament, a la nostra web, que si poseu centreeura.org trobareu, hi ha un bízum, hi ha una manera de poder fer aportacions, i aquestes aportacions ens permeten a nosaltres doncs anar donant respostes en aquest sentit. A part, nosaltres fem crides de material, a vegades de dir, escolta, necessitem taules, necessitem sacs de dormir, necessitem, doncs hi ha diverses webs en aquest sentit, Mi Aportación, Haz lo Posible, etc, que també permeten que la gent s'impliqui a vegades en petites coses, que les petites coses són les que mouen el món.
Moltes gràcies, senyor Quico Mañós, gerent del Centre Eura de Barcelona, per haver-nos acompanyat. Enhorabona per la feina que vostès fan i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè això per nosaltres és un altaveu, i també vull agrair molt específicament a les entitats també que ens ajuden, les que ens subvencionen, i a l'espai d'inversions que també doncs, ens permet aportar en aquest sentit una perspectiva de compromís amb la societat, d'implicació i de donar respostes efectives i eficients.
Molt bé, fins una altra. Adéu-siau.
Que vagi bé.
De seguida a les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Repassem l'actualitat econòmica. El producte interior brut espanyol va créixer d'un 3,2% el 2024, 5 dècimes més que el 2023, impulsat pel consum i la inversió. L'economia d'Espanya, doncs, va créixer d'un 3,4% interanual en el quart trimestre i un 0,8% entre l'octubre i el desembre d'aquest any passat, el 2024. Amb aquest creixement anual que el Ministeri d'Economia ha atribuït a l'impuls del consum i la inversió, l'economia espanyola encadena 4 anys d'avenços. La demanda nacional va contribuir amb un 2,8 punts al creixement econòmic del 2024, una dada que és 1,1 punts superior a la de l'any anterior.
Segons ha ressaltat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística posen de manifest que Espanya manté un creixement equilibrat, sostenible i robust, capaç de continuar generant ocupació de qualitat i millorant el poder adquisitiu de les famílies, cosa que és especialment rellevant en el context d'incertesa internacional, ha dit Cuerpo. Espanya va liderar un any més el creixement de la zona euro amb un augment del producte interior brut, el PIB, 3,5 vegades superior, i va ser la que més va portar el creixement de l'eurozona, el 50% del total, ha afegit el ministre d'Economia després de la publicació de les dades. El Ministeri d'Economia ha ressaltat també que al llarg de l'any passat es van crear al conjunt d'Espanya pràcticament 500.000 llocs de treball. El nombre d'hores treballades es va incrementar un 2,8% en taxa interanual i es va mantenir la millora interanual de la productivitat per hora, amb un avenç del 0,6%.
El govern de la Generalitat carrega els ajuts fiscals. El sector immobiliari preveu un benefici de 131 milions. El govern ha aprovat aquest dimarts concretament un pla fiscal per facilitar l'accés a l'habitatge a Catalunya amb prop d'una trentena de mesures que afecten l'impost de la renda de les persones físiques, l'IRPF, l'impost de transmissions patrimonials i l'impost de successions i donacions. En conjunt, el pla preveu ajuts per valor de 63 milions d'euros, gairebé 23 milions al lloguer i 40 milions més per la compra, i en contrapartida augmentarà la tributació al sector immobiliari i a les compres de pisos de luxe. En concret, preveu ingressar amb 4 canvis en l'impost de transmissions patrimonials un total de 194 milions d'euros.
Pel que fa als nous trams en l'impost de transmissions patrimonials, es crea un nou tram del 12% per habitatges d'entre 900.000 a 1 milió i mig d'euros, que fins ara tributava en la part d'entre els 900.000 euros i el milió al 10% i del milió en amunt a l'11%. Es crea un segon tram del 13% per habitatges que superin el milió i mig d'euros i que actualment tributen a l'11%. Amb aquests dos tributs es preveu ingressar 20 milions d'euros addicionals. I, per altra banda, es crea un tram del 20% que pagaran els grans tenidors d'habitatges i en l'adquisició d'un edifici complet. La previsió és d'una recaptació anual de 89 milions d'euros. Ara bé, hi ha limitacions en el cas que la compra d'un edifici complet sigui per l'habitatge habitual de diversos membres d'una família. I també hi haurà, atenció, la supressió de la bonificació del 70% que fins ara hi havia a l'impost de transmissions patrimonials per les empreses immobiliàries, una mesura que es preveu que generi 85 milions d'euros.
I sobre l'habitatge, encara s'eleva dels 32 anys actuals als 35 la possibilitat d'acollir-se a ajuts pel lloguer, cosa que augmenta el ventall de beneficiaris de més de 16.000 persones. I a més d'augmentar el nombre, també creix la quantitat que s'ha de desgravar, que passa d'un màxim de 300 a 500 euros. Però no només augmenta l'edat, també s'obre la mà amb la renda màxima compatible amb la deducció fiscal. Fins ara, la base líquida de l'impost de la renda no havia de superar els 20.000 euros i ara es permet l'ajuda en bases que arriben als 30.000.
I a més del pla fiscal d'accés a l'habitatge, el govern ha aprovat mesures, n'hem parlat aquests dies, que busquen reduir la tributació de les rendes més baixes, per la qual cosa ha retocat l'escala impositiva dels treballadors amb ingressos inferiors a 33.000 euros amb l'objectiu de reduir la seva tributació en la declaració de la renda del 2026. Una mesura que tindrà un cost de 28,8 milions d'euros o, vist des del costat dels contribuents, un estalvi per les seves butxaques.
I ràpidament destaquem breument que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aranzels del 25% contra tots els cotxes no fabricats als Estats Units, ha dit, i obre la porta a les empreses fabricants a instal·lar-se en aquest país. S'aplicaran a partir de dimecres vinent i, com a mínim, fins que Trump deixi la Casa Blanca. La Casa Blanca, però no afectarà, per exemple, ni Seat ni Cupra, perquè no exporten al mercat nord-americà. Acabem així les notícies i acabem Economia en Valors. Gràcies, Josep Àngel.
Gràcies, Ignasi, que vagi bé.
Fins aquí Economia en Valors.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb ta mare de l'Empica, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Recordeu que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 2:15 de la tarda. Fins aquí aquesta edició. Que vagi bé.